años confeccionando un plan, guiado por una necesidad vital, cometiendo cuidadosamente.
Nou i 14 minuts d'avui divendres, bon dia. Obrim l'espai de conversa cultural de Ràdio Sant Cugat, com ho fem sempre, amb música local. Avui amb un grup de record, perquè Cian, el grup que està sonant ara al 91.5 freqüència modulada, ja fa uns anys que va desaparèixer. El santcugatenc Javi Fernández era compositor, guitarrista i cantant d'una formació que va arribar a fer gires molt importants. Aquí tenim Philip Petit, del seu últim disc, De Lapso. I recordem també que aquest cap de setmana la música punk arriba al municipi amb Punk Cugat, un festival internacional europeu, intercultural i multiètnic de punk a Sant Cugat. Els grups participants de l'Aizar, Ninja Pastori, Ratpenat, Leonors, Pide un Clugarrot i les Buc, m'ho posen difícil per dir els noms dels grups. Serà demà dissabte 29 d'abril a les 7 de la tarda aquí al costat de les instal·lacions de Cugat Media al parc de Can Bernet. I demà, 29 d'abril, també és el Dia Internacional de la Dansa i tradicionalment a Sant Cugat ho ha celebrat de forma multitudinària. Enguany aquesta commemoració es va fer fa una setmana, just, el 22 d'abril, dissabte passat, amb el carrer Dansa, un espectacle dirigit pel dramaturg Ivan Beltrán i on es va poder gaudir de diferents disciplines de dansa de la mà de 8 escoles locals. I aquesta iniciativa va ser la primera des que al gener es va crear la taula d'arts escèniques de dansa, formada per 12 escoles i entitats de dansa de la ciutat. I avui a la tertúlia de Ràdio Sant Cugat, la tertúlia cultural, volem parlar d'aquesta taula i per això no he pogut convidar els 12 components perquè era impossible, la logística era complicada, però sí que hem omplert aquesta taula. Vaig a presentar-los. Amb el Dani Curto, director de Sant Cugat Dance Academy. Hola, què tal, Dani?
Bon dia a totes.
Benvingut. La Eva Peñuela, codirectora amb Rosa Lechón de l'Escola Sant Cugat i portaveu de la taula de dansa.
Bon
Hola,
dia.
Eva, què tal?
Bon dia.
La Montse Moscardó, del grup de country Sant Cugat, que no es diu grup de country Sant Cugat, es diu Cugat Country. Què tal?
Bon dia.
Bon dia, Montse. Laura Navarro, vicepresidenta de l'Esbart i mestra d'Andança. Hola, Laura.
Hola, bon dia.
I, finalment, Sònia Romà, directora del Centre de Dansa Laura Esteve i també portaveu de la taula de dansa.
Bon dia.
Tenim a les dues portaveus.
Sí.
Us toca respondre als mitjans de comunicació.
Aquí estem.
Ens toca.
Avui hem portat alguns companys perquè us ajudin a explicar què és aquesta taula? Expliqueu-me d'on ve la història una miqueta d'aquesta taula que s'ha creat a finals de gener.
La història ve... Bé, ja estàvem totes les escoles associades, no perquè no érem una associació, però estàvem agrupades, diguéssim, i treballàvem junts des de fa molts anys, no sé quants, però moltíssims. L'únic que treballàvem sempre des del Teatre Auditori. Després de la pandèmia va haver-hi com un abans i un després i ens van proposar, des de Cultura de l'Ajuntament, de fer la taula de dansa. Llavors, canvia una mica perquè és més participativa, més oberta a tot el poble, com treballen les altres taules d'arts escèniques. I per això ara s'ha creat això, però venim de fa molts anys fent projectes junts.
Del Sant Cugat Balla?
Sí.
No, que això va fer 16 edicions, si no recordo malament.
Sí, que era la mostra... El Sant Cugat Balla era la mostra de dansa i tots els actes que es feien pel Dia Internacional de la Dansa, que hi havia actuacions, hi havia ballades al Cafè Auditori, la programació del Teatre Auditori, que també s'incluïa dins d'això, moltes coses. I a part del Sant Cugat Balla, fèiem altres coses durant l'any, que el teatre, sempre que podia, doncs ens invitava a participar. No?
Sí.
I objectiu, quines idees teniu? Imagino que molts objectius, però l'objectiu principal és donar a conèixer les diferents disciplines de dansa, les escoles o la dansa en general.
Promoure la dansa a Sant Cugat. Fem actes, fem reunions, treballem entre tots junts i sentim tots nosaltres que podem fer coses molt maques.
Més que individualismes, que això és un punt que volem... deixar molt clar, no anem a promocionar les nostres escoles o les nostres entitats, sinó que anem a promocionar la dansa, que la dansa està oberta a tothom, que a Sant Cugat vegi que hi ha molta dansa, amb molts estils, amb moltes varietats i molt inclusiu, o sigui, d'una manera molt transversal, o sigui, tant pot ser un professional de la dansa que no tingui cap escola, però que pugui aportar alguna cosa a Sant Cugat, com una escola, com una entitat, com una associació, tothom hi té cabuda. O sigui, que és el canvi que hi ha hagut, jo crec, a l'abans i al després.
I que qualsevol pot ballar? És cert, Dani?
Sí, sí, clar.
Apropa't tothom... una miqueta al micròfon.
Sí. Què vols dir, tothom pot ballar?
És un dels objectius que us marqueu, no?, per explicar a la gent i donar a conèixer que qualsevol persona pot gaudir de la dansa.
Sí, el que havíem vist potser és que amb el tema que deia la Sònia de l'individualisme, no?, les escoles al final... I jo en aquest cas com a director, doncs, si sempre deixem els avions tancats com a escola, llavors hi ha un sector de Sant Cugat que es perdia aquest, bueno, la possibilitat de veure la dansa. I jo crec que el fet d'obrir-ho, fer l'exercici de deixar de dirigir escoles a les reunions i ser com un grup d'artistes que ens juntem com per promoure la dansa, arriba a més, jo crec que arriba a més públics.
Crec que aquest punt és interessant, això de reunió, ja no com a directors d'escola, sinó com a artistes creadors, no?
Sí.
I promotors d'iniciatives artístiques.
És que jo crec que abans era com una cosa més tancada, era difícil d'entrar també, havia com unes bases per entrar, havia uns minuts, era tot més establert. Ara és molt més obert i sempre estem oberts a idees, oberts a fer coses noves i no tanquem a res, a ningú que vulgui participar i que vulgui aportar el seu esforç, perquè això també és una part important. És fora de les nostres feines, fora de les nostres tessitures, és fer alguna cosa entre nosaltres i trobar temps tots junts i per fer-ho, i és difícil moltes vegades, per la logística, perquè tothom té la seva feina i ens trobem, aportem idees, sempre és una manera molt participativa i col·laborativa, que és el que volem sobretot promoure, que és tots junts i acceptem a tothom.
Aquí estic. Sí. Aquesta
la Montse. Ah, per si he pogut entrar jo. Vull dir que jo estic supercontenta d'aquesta nova idea, no?
Amb el format anterior, potser la Montse ho hagués tingut més difícil.
Exacte, no?
Sí. Expliquem per què, Montse, perquè tu ets una professional que ets professora, però no tens cap
no
centre.
No tinc cap centre, exacte. Jo puc estar en un centre que estic aquí a Sant Cugat, però bueno, estic a diversos llocs, però el meu projecte a Sant Cugat és Cugat Country. Cugat Country, que és country catalan style, i... Llavors, clar, com que no sóc una entitat ni sóc una empresa, no hagués pogut formar part. Mm-hmm. I, per tant, a partir d'ara sí, i m'encanta sobretot quan vam fer la promoció que posava, que cadascú dèiem, som dansa, realment és que tots som dansa. Llavors, m'encanta perquè podem entrar tots i que no és una cosa individual, sinó que tots som dansa.
Abans que se m'oblidi, anem a fer repàs de les 12 entitats i escoles que formen part de la taula. Hem de dir que està oberta, no?, en principi, a altres incorporacions. Esbar Sant Cugat, Grup Mediterrània de la Unió, Escola Sant Cugat, Centre de Dansa Laura Esteve, La Tacones, General GIAP, Club de Ball Esportiu Sant Cugat Dance Academy, Global Movement, Tarap Dansa Oriental, Miriam Mesa, que seria una mica el cas com tu, Montse, Cugat Country, que és aquest projecte. Laura Lesbart, ja formava part abans del Sant Cugat Balla, de la mostra de dansa tradicionalment. Imagino que aquest projecte us va encaixar des del principi.
Sí, o sigui, nosaltres ja formàvem part i normalment el que fèiem pel Dia Internacional de la Dansa fèiem una mostra de danses tradicionals i convidàvem a la gent a ballar. Normalment ho fèiem al Teatre Auditori, a la plaça que hi ha al davant, i aquest últim any ho havíem fet a la plaça Octavià. I realment tenia bona rebuda, però també és això que dèiem, que és molt individual. I primer la Laura Esteve fa barra, després nosaltres fem això, després surten els de hip-hop i al final t'estàs això tancant en la teva escola i no hi havia aquesta visió oberta que hi ha hagut aquest any. I que molt més positiva.
Heu utilitzat, entre cometes, un espectacle que ja existia. No? Per sí. D'una forma que
exacte, expliqueu-me. La idea era de l'Anna Pérez, la Taconés,
sí.
I ella l'havia fet a altres ciutats de Catalunya ja. És un espectacle itinerant que es fa, o sigui, fas un recorregut per la ciutat on es faci amb un carro de música i hi ha diversos punts on es va parant el carro i ballen les escoles o qui sigui. Llavors hem agafat aquest format que ja havíem fet un parell de vegades a Sant Cugat, però aquesta vegada l'Ivan Beltran, que és el dramaturg, ens ha fet la dramatúrgia i hem convidat a professionals de la dansa, que això és molt important, de Sant Cugat, que alguns potser porten 40 anys de carrera professional i no havien ballat mai a Sant Cugat. I porten 40 anys vivint a Sant Cugat. O sigui, això,
i són professionals...
Professionals que es guanyen que
estan,
la vida amb això.
Ballant arreu.
Sí, sí.
I que
sí,
són molt coneguts fora del seu propi, de la seva pròpia ciutat. I aquí molta gent no sabia ni que vivien aquí.
O han tingut carreres. Potser ara ja no ballen, però han tingut carreres molt importants. O sigui, són gent que ha triomfat molt amb el món de la dansa i no se'ls coneixia. Llavors, hem intentat enllaçar, que és la feina que va fer l'Ivan, el dramaturg, d'enllaçar les escoles amb els professionals. I crec que va ser un bon resultat, no? I ells encantats de que contéssim amb ells, que és aquesta idea de participació de la taula i de poder participar a Sant Cugat, que em deien, és que jo amb 40 anys de professió mai m'havien donat aquest valor a Sant Cugat o mai ningú m'havia dit res. Llavors és donar més valor a la nostra professió, crec que.
I visibilitzar d'alguna manera que hi ha gent que sí que s'hi dedica, no? A la dansa?
Sí, sí.
A part
sí.
De vosaltres, evidentment.
Sí, sí, sí. Va ser molt, jo crec que va ser molt maco que era com l'itinerari, no? L'anaven enllaçant els professionals i llavors quan anaven arribant als llocs, doncs els artistes de les escoles, bueno, els ballarins de les escoles, doncs feien la seva actuació i d'allà sortia un altre itinerant, un d'aquests... d'aquestes persones que dieu, i anaven enllaçant. I, sí, sí.
I per cert, aquests ballarins i ballarines han sortit d'escoles de Sant Cugat? S'han iniciat a Sant Cugat?
En el nostre cas, el Guillem, que va ser una persona que va participar, sí, va sortir de l'escola Sant Cugat, va començar ballant hip-hop a l'escola i després va volar, però, i ho va dir. Ho va dir també molt maco perquè, bueno, per ell també era important. Pues jo vaig començar a ballar amb hip-hop, amb l'escola Sant Cugat, i per nosaltres, de cop i volta, los ojillos ens van brillar com dient, que maco. I veure com una persona que ha estat a casa nostra pot viure d'això i ha triomfat, i ens fa molt feliç.
No sé si algun ha passat per alguna de les escoles de Sant Cugat, algú més?
El Lluís Fàbregas és de l'Esbart, el planter de l'Esbart, de sempre, i els altres, bueno, directors, els pares del Dani,
fundadors de l'escola. Els meus pares estaven també com a professionals convidats.
Van fundar l'escola fa quan?
Pues l'any 85 van començar com a alumnes i després van esdevenir com a directors als, bueno, pues al principi dels 90.
O sigui, que van començar com a alumnes aquí a Sant Cugat, a aquesta escola?
Sí, hi havia un, bueno, hi havia una parella de professors que venien des de Saragossa a fer les classes de baix de saló aquí a Sant Cugat. Des de Saragossa venien.
Però tan...
Sí, sí, era
tan
exòtic
que era.
Sí, sí, llavors... eren molt als inicis i crec que només hi havia ball. Només hi havia una escola a Barcelona, crec, o dues escoles a Barcelona, i aquesta persona venia a formar-se a Barcelona i llavors donava classes a Sant Cugat. I llavors els meus pares, pues, repetint i fent cursos i tal, pues, al final es van acabar associant amb aquests professors i després els han quedat l'escola. I ara ja la porto, jo, des de fa uns 15 anys.
I tu ho has viscut des de petit?
Sí, 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 des dels 8 anys.
Sí, I la dansa, no hi havia altra sortida? O sigui, era el que tu volies i has pogut continuar amb aquest somni?
Sí, jo el que vaig fer va ser ballarí. Jo des de nen fins als 18, doncs, vaig estar en el món dels balls de saló, el món de la competició, i llavors als 18 anys, doncs, ja vaig començar a formar-me com a professor, perquè veia que era difícil tenir una sortida en aquest esport només com a esportista, no? És a dir, són molts diners que has d'invertir per viatjar, quan ja competeixes a nivell professional, doncs, has de viatjar constantment, inclús, bueno, pues, per Europa sovint, i llavors és molts costos en formació, molts costos en viatge, i d'alguna manera s'havia de costejar tot això. I el fet de començar a formar-me com a docent, a portar a l'escola, això és el que em va permetre, pues, seguir-me formant i competint mentre ensenyava.
Has parlat de la dansa com a esport. Es considera esport la dansa?
Bueno, està federada. La dansa esportiva està federada. Vull
esportiva,
dir...
clar.
Però la dansa esportiva ara mateix, hosti, inclou el hip-hop, inclou, sí, la salsa, la bachata, el merengue, el baix de saló, hi ha com el Latin Fit, crec que també es diu. El que passa que, clar, xoca en el moment que jo a mi mateix m'ha xocat el tema de la dansa com a esport. Clar, perquè al final dius, ostres, s'apropa molt més a l'art moltes vegades,
clar,
no?
Llavors... Anava, per mi és un art, no és, clar, un esport.
Però, sí, suposo que és una mica perquè estigui federat i que estigui com
legalitzat d'alguna manera.
I quan el col·loquem, que no és clàssic, per exemple, no? Que dius, balls de saló, on el col·loquem?
Bueno, i perquè, per desgràcia, l'esport té molt més pes que la cultura. Exacte, en aquest país.
Sí. Depèn, sí, de l'esport, eh? Això alguns esportistes,
sí,
estarien...
Sí, depèn, però en general pesa més, sempre.
Laura, tu volies dir alguna cosa referent a això de l'esport? Clar, vosaltres, per exemple, la recuperar la dansa tradicional també és minoritària. O sigui, encara dins d'un món que és complicat, la dansa tradicional encara és més difícil de donar-la a conèixer.
Costa molt descriure, o sigui... Recordo molt de petita que em costava molt descriure què és el que fèiem a l'esbar. I la gent, tu dius, veia un esbar, veia sardanes.
Yeah.
I no veiem sardanes, sinó que fem com dansa d'arrel, on agafem dansa d'arrel catalana i agafem la base de les danses tradicionals i les portem als temps moderns. Però fins i tot aquesta definició és abstracta i a vegades... costa, i l'únic que has de fer és ensenyar un vídeo i dir, faig això. Mira-ho.
Perquè a tu què et va seduir inicialment d'aquest tipus de dansa? Perquè ara sí que és possiblement una miqueta més conegut, però quan tu vas començar, possiblement no.
A veure, jo vaig començar amb 4 anys, però perquè la meva família havien vist el cos de dansa de l'esbar ballar i els hi va agradar molt, i em van dir, a ballar. I des de llavors, doncs, he estat a l'esbar. Sincerament, de petita no m'ho vaig qüestionar el per què, i ara, o sigui, sí que va arribar una edat, als 17, 18, que comences a dir, vale, per què estic ballant? I ballo perquè m'agrada. I crec que encara sóc molt jove, o sigui, tinc 21 anys, però cada cop m'agrada més. I no sé què passarà d'aquí uns anys, però estic gaudint moltíssim de l'esbar de Sant Cugat i vull que continuï creixent.
A més, has arribat a ser professora.
Sí.
De petits i petites.
Sí, sí. Ara porto dos grups de petits a dues escoles de Sant Cugat, de P3, P4, i després porto el grup d'ESO de l'esbar.
us anem coneixent. En el cas de la Montse, la dansa també ha format part de, de la teva vida des de fa molt de temps.
Des de petita, perquè vaig començar amb un esbart, també. De petita, a casa també. Activitat extraescolar, piano o dansa. Piano, vaig dir, solfeig, no. I llavors a l'esbart, vaig estar molts anys a l'esbart i després jo volia estudiar dansa, però en aquella època estava una mica mal vist, això d'estudiar dansa, pels pares, però bueno, vaig tenir sort a casa meva i al final vaig poder estudiar dansa, em vaig especialitzar bàsicament en jazz, vaig estar 7 anys vivint de, del jazz.
Com a professional, sí. A companyies de dansa.
Sí. Bueno, més que companyies, ens contractaven per events, saps? Llavors, des de l'escola, anàvem a eventos o programes de televisió, o també vaig participar a les Olimpiades de Seul com a clausura de, dels Jocs Olímpics per representar Barcelona. Mm-hmm. Bueno, cosetes. Però aleshores vaig tenir una crisi existencial de quan jo sigui gran, què faré? I vaig estudiar informàtica i vaig estar 20 anys vivint d'informàtica fins que un dia vaig anar a una festa en un local de country que hi havia a Vilassar, que ja no existeix, però un local molt autèntic de country-country, que obres aquelles portes de fusta, tot de fusta, amb cavalls. I jo vaig pensar, arribaràs d'aquí i serà, no, rompes mas, quatre iaios ballant. I obro les portes i vaig al·lucinar. Si em vaig enamorar directament, o sigui, va ser obrir aquelles portes, tot de gent ballant i cantant una música que no era aquesta que he cantat, una música preciosa, bueno, he conegut el country, a partir d'aquell moment jo no el coneixia, tothom amb molt bon rotllo, bueno, és que em vaig enamorar, i això va ser l'any 2000, que acabava de néixer el meu fill petit, que tenia 3 mesos, i vaig dir, ui, això m'encanta, i també és veritat que si ets ballarí és molt més fàcil poder agafar aquest estil. I jo no vaig parar ballant tota aquella nit, vaig estar tota la nit ballant i vaig dir, vaig a buscar informació d'això. I a partir d'aquí, fins al 2005 no m'hi vaig posar, perquè ja et dic, tenia els nens petits. I el 2005 em vaig començar a posar ja en el món del country, en locals, que hi havia a Cerdanyola i a Rubí, i vaig descobrir el Catalan Style. El Catalan Style no és el country típic que es fa de line dance, que és el que coneix gairebé tothom, sinó
el,
que...
El no rompes mas, no?
Exacte. També fem el no rompes mas quan comença, quan la gent comença, perquè són passos bàsics, no?, que s'han d'aprendre i que després... Però és una mica diferent. El country més americà es balla més sobre les puntes, nosaltres ballem més sobre els talons, és bastant masculí, se salta molt, es pica molt... I el que és més al·lucinant de tot és que hi ha events per tota Europa de Catalan Style, la gent balla Catalan, et diuen ballem Catalan, tu vas a un event de country, llavors hi ha country line dance i country Catalan.
Però que ha sorgit aquí, eh? Sí, que algú sí, se l'ha inventat aquí, i l'ha sí, creat, l'estil català.
Sí, va néixer a Terrassa, en un local que es deia Nashville, que els que ho portaven eren com molt, que els agradava molt la música country, no el ball. Llavors van decidir portar algú que donés classes, però el country americà és com molt, no sé, com molt exagerat, i aquella gent volia algú com més masculí, que semblés més country, no? Les mans als pantalons, el cinturó, pica fort, i bueno, va començar a sorgir un estil nou, un estil diferent, i aquest estil es diu Catalan Style, i ja et dic que es balla tot per tota Europa. Llavors, per exemple, ara jo en Cugat Country, ja amb els alumnes que vaig començar fa 9 anys, que com sempre quan comences les classes comences amb una classe, després dos, després tres, i bueno, doncs ara Cugat Country, doncs viatgem per Europa, anem a concursos, però no, no és bàsicament concursos, sinó és, per exemple, viatjar... Ara, per exemple, la setmana que ve em vaig a Itàlia a treballar perquè et contracten com a coreògrafs, llavors tu t'inventes un ball teu, i el ballen a tota Europa. O sigui, quan sona aquella cançó, tothom balla el mateix ball de la Montse Moscardó o del David Vilelles o d'un italià, per exemple, del Teo Latazio, que balla Catalan Country. O sigui, lo xulo és anar per Europa, això ballant Catalan
Country. Cada disciplina és un món que estem descobrint. Jo crec que ho estem descobrint tots aquí a la taula.
Sí, ben oberts.
El món del country que... és això, que sembla fàcil amb el no rompes sí. mas, després
hi ha més
veus
coses,
ballar
però, bueno, hi ha
a competicions
com tots els estils, hi ha diversos nivells, o sigui, quan sí. tu comences a fer clàssic no, ja no comences a fer un gran GT, vull dir que comences des de baix com tots els estils, per tant a l'esbart també, vull dir que tot és, vas pujant, el que em passa que a mi em fa gràcia perquè quan dius country tothom s'imagina el mateix com jo en el seu moment, I per això em fa molta il·lusió també poder estar amb la taula de dansa per poder mostrar el que fa Cugat Country.
Molta feina per ensenyar també les vostres danses. I el món de l'escola Sant Cugat també sí. Porta uns anys aquí a Sant Cugat.
Sí, ja portem molts anys. Jo porto menys la Rosa Lachón, que ja va començar aquí a Sant Cugat i era la primera escola de hip-hop d'aquí de Sant Cugat. I venia molta gent de Barcelona, Terrassa, Sabadell, perquè tampoc era una dansa urbana molt coneguda i va començar ella a promoure i estem molt contents perquè nosaltres continuem i sempre és el mateix. També quan parlem del hip-hop ens pensem també una música molt, molt forta, un tipus de dansa, i nosaltres el Dia Internacional de la setmana passada vam promoure també un estil de hip-hop que no és gens agressiu, vam mostrar un altre tipus de dansa que dintre del hip-hop també sempre es pensa el mateix, que tothom es pensa que farem els quatre mateixos passos de ball, i també vam portar un estil de dansa que la gent vegés que no és només això, no? Que també podem fer coses molt maques i que no té que ser sempre el mateix. Jo sempre que venen pares a l'escola és que el meu fill vol fer això, i després quan veuen les nostres feines, les nostres coreografies, jo sempre dic, mireu el nostre Instagram perquè veieu que hi ha moltes coses diferents, perquè sempre la gent es pensa el mateix. I, bueno, i és això, intentar fer coses diferents.
I què deia de la Laura Esteve, que va ser de les primeres escoles aquí a Sant Cugat fa 40 anys.
Com a Laura Esteve, 25 anys del mm-hmm. centre. I l'únic que ella, quan va arribar a acabar la seva carrera professional, es va associar amb Pilar Roig i van fundar Fusió el 86, em sembla, i després el 95 va obrir ja el seu propi centre. I continuem encara. Hem canviat d'ubicació, canviat de direcció, que ara l'he assumit jo aquest any, però sí, sí que realment érem les úniques. O sigui, la història... Puc explicar perquè jo era alumna. La meva trajectòria vaig començar amb la Pilar, abans que amb la Laura, fent rítmica del cross, els quatre cantons, que molta gent no ho deu saber, però era un pis, els quatre cantons, a sobre el joier del Casalins. Mm-hmm. O sigui, allò que era... Jo ho veia una sala molt gran, però ara hi penso, si hi han tres, suposo que era perquè era un pis. Vull dir,
quatre cantons era el centre neuràlgic de la cultura a Sant Cugat,
sí,
perquè
sí.
El món artístic, l'altre dia també em deien que havien començat en alguna sala d'allà dels...
Vull dir, era una cosa... I tenia un segon estudi al carrer Xerric, al costat de la Paperinski, que ara no sé què és, perquè ha canviat moltes vegades, que era un estudi que per entrar al vestuari havies de passar pel mig de la sala. Divertidíssim. Llavors, allà feien classe les més grans de dansa, però la Pilar sempre havia sigut més músic, i llavors la seva passió era la dansa també, però havia... O sigui, tenia les dues vessants, i quan va arribar la Laura, sí que ja van fer el cop de cap, se'n van anar a fusió totes dues, i la dansa, clar, es va començar a potenciar molt. Després la Laura ja va fer el seu propi centre a la plaça Pere Sant i res, i fins a l'actualitat.
I tu has continuat sent alumna?
Jo he estat alumna de la Laura. Clar, a mi em va passar com a la Montse. O sigui, quan ets petit, a Fusió t'iniciaven amb la rítmica del cross, que es treballa molt la música i el moviment. O sigui, tens com les dues vessants. Clar, jo a l'hora de fer solfeig, la Pilar deia, és que aquesta nena no s'està quieta, jo sempre m'estava movent. I clar, quan va arribar la Laura, per mi doncs va ser jo a ballar. Música, no. I vaig ser alumna, després, bueno, clar, vaig marxar per fer la meva carrera professional, vaig estar a Holanda, vaig estar a l'Institut del Teatre, però mai m'he desvinculat de l'escola de la Laura, o sigui, he sigut casa meva des de sempre. I després alumna, professora, i ara ja directora. Ja m'he quedat, sí.
Una nova experiència.
Una nova etapa, sí. Però sí que és veritat que quan vam començar Dies Internacionals de la Dansa, o sigui, ho fèiem sols. Jo recordo com a alumna ballar a la plaça del monestir, quan encara passaven cotxes, o sigui, us parlo de fa molts anys. Sí, i muntàvem allà, o sigui, fèiem nits d'estiu, que era una cosa molt xula que també hi havia, fèiem un espectacle sencer. Per Festa Major, un altre espectacle. Pel Dia Internacional, recordo, a la plaça del Mercat Vell, està fent una pancarta, pintant amb un llençol, Dia Internacional de la Dansa, per penjar-ho al balcó de l'escola. O sigui, coses que ara serien impensables, no? O sigui, però clar, no hi havia ningú més. Amb dansa clàssica, bueno, i amb altres disciplines tampoc, però la dansa no... L'esbar, sí. De fet, jo vaig començar primer a l'esbar, amb 3 o 4 anys.
L'origen.
L'esbar, sí. I vaig seguir fins als 18 anys, fins que vaig marxar a Holanda amb el cos de dansa, també. O sigui, feia les dues coses paral·lelament. Vull dir que molta gent jo crec que ha sortit de les barres
tranquil·lats,
sí, perquè, bueno, dona una base.
Per això és curiós, no?, que sigui una dansa que és poc coneguda.
Sí, però crec...
Cada vegada més, eh?
Sí, i jo crec que aquí a Sant Cugat és prou coneguda, també. O sigui, anem a les escoles, a festes escolars, i com arriba molts nens, crec que també com és un estil de dansa que... Doncs per començar... O sigui, és això, com... Hi ha gent que per començar ja li va bé i després se'n va cap a altres llocs, i hi ha gent que no, que vol continuar. I... Això, com, sí que m'he trobat molt... De fet, tinc també molts amics, molts coneguts, que de petits feien esbar i després ho han deixat.
És com el que es cull un de... Com a extraescolar, no? Després
sí.
Entren els esports, altres esports... com a taula de dansa, crec que teniu, que ja esteu pensant en un futur proper. A finals d'any...
Sí.
Es pot dir alguna cosa?
Bueno, és que estem treballant, ara farem una reunió, la propera setmana farem una reunió perquè volem veure tots els punts que podem millorar després del dissabte passat i veure, perquè bueno, va ser la primera vegada que ho feien tots junts, volem tornar a veure'ns i dir els punts que volem millorar, els que ens va agradar molt i de cara al bueno, l'hivern, octubre, encara no estava bé definida la data, pues volem fer també una cosa nova perquè volem que no sigui només el Dia Internacional de la Dansa i res més. No, volem seguir continuant treballant perquè tenim coses que fer. I ja una vegada que hem començat hem agafat carrerilla i volem continuar perquè estem molt emocionats.
I el que deia abans la Montse, no podem desvetllar molt, però... La Montse deia, és que country tothom pensa que és el no rompes mas. I
sí.
Deia també l'Eva. No, clar, i el hip-hop, música molt forta. I una mica desvetllem que serà...
Trencamolles.
Treure la idea aquesta al cap i explicar què és o sigui, què són les nostres disciplines. Una miqueta anirà per aquí la cosa. Perquè no... No?
Poder-ho... Sí, sí, sí. I com què fareu a partir d'ara? Com us organitzarà la taula? Fareu reunions periòdiques? Us marcareu dates importants a l'any? Voleu fer més coses? Quina serà la dinàmica de treball?
Bé, la taula, bueno, fins a dia d'avui ens hem tingut reunions periòdiques, ara cada cop més i més freqüents perquè van sortint més projectes. I la idea és que cada vegada més ens anem com afinant, no?, a l'hora de fer els projectes i a la vegada doncs, anar incloent coses noves com això que no podem desvetllar, que passarà a l'octubre, que encara...
Ai, quina curiositat.
Està al forn.
Està al forn, sí. Cal donar-li forma. I projectes també que estem parlant com més a fer a llarg termini, no només una cosa de forma immediata. S'ha consolidat la taula feia pues, a pràcticament 2 mesos del Dia Internacional de la Dansa. Hem fet el carrer dansa com una cosa bastant ràpida, perquè ja està el projecte fet gràcies a l'Anna i a la col·laboració de l'Ivan. Però penso que el plantejament de fer projectes a llarg termini portarà a Sant Cugat noves idees en pes pel món de la dansa.
Perquè ens fem una idea, projectes a llarg termini de quin tipus? Col·laboracions entre escoles?
Sí, és que jo volia remarcar també la cosa que ens ha donat la possibilitat de la taula de dansa, que és de conèixer molt entre nosaltres. Abans, que havia una persona de l'auditori que treballava i nosaltres participàvem, però bueno, era estar al dia, enviàvem la música, poca cosa, que ara ho estem treballant entre nosaltres i això ens ha donat també la possibilitat de conèixer-nos. Perquè jo sempre la Montse no l'havia conegut i si no hagués entrat ara a la taula doncs no la coneixeria.
I a vosaltres.
Clar, això també és el bonic d'això, que nosaltres que treballem del mateix sector, tenim les mateixes tessitures i tal, ens podem conèixer i podem xerrar, podem col·laborar i ja estaven dient, doncs podíem fer un altre dia d'un profe vagi a la teva escola, d'intercanvis de profes. Mm-hmm. Per què? Perquè ens veiem amb aquesta cosa, amb aquesta confiança que treballem tots el mateix i tenim tots els mateixos neguits, saps? I això també és molt maco.
Mm-hmm. Perquè els vostres mateixos alumnes puguin conèixer disciplines clar. Que mai es plantejarien, no?
I la dansa és dansa.
Ho vam fer un any,
sí,
això,
sí.
Ho vam fer un any per celebrar el dia, dintre els actes del Dia Internacional.
Abans de pandèmia. Sí.
Els profes ens vam canviar d'escola.
Ah,
sí. I va ser molt divertit.
I,
va,
sí.
Sí, les meves alumnes van fer salsa amb el Dani.
Sí. I els alumnes van fer...
I jo vaig fer contemporani, una classe de dansa contemporània, amb els alumnes amb el... del Dani.
I què? Com va anar l'experiència?
Superbé. Superbé perquè veus... O sigui, clar, són balls que nosaltres hem vist a les mostres de dansa, no? I tu veus i dius, bueno, doncs no, fins que no ho fas in situ, no relaciones la dificultat que té, per exemple, la contemporània, el tema del terra, tot això, és que, clar, els alumnes de salsa estaven allà...
Sí, va, sí. I les meves alumnes deixant a les caderes al tema.
Exacte, sí, sí.
Per trencar una mica motlles, clar. Està bé, no?
Sí, sí, tant.
Sí, sí, tant.
Per tant, col·laboracions... Parlem d'altres, de disciplines que no hi són aquí a la taula, però que sí que hi són a la taula de dansa.
Sí.
Per exemple, flamenc.
Sí, avui l'Anna sí. No ha pogut
no,
assistir.
I tenim, què més, que no em perdi?
Alguna disciplina? Dansa
oriental.
Sí, sí. Que nosaltres vam anar a la Tacones.
A fer hip-hop.
A la Tacones. Flamenc i a la inversa.
Sí. Sí, i va ser molt xulo, va ser... Bueno, els alumnes, després ella, li vaig preguntar què tal, què t'han dit, i s'ho han passat superbé i els ha agradat molt. I els nostres igual. Quan va vindre l'Anna, que és una persona que porta la dansa dins seu, va ser molt xulo també l'experiència.
I teniu pensat fusionar en un espectacle? O sigui, que alumnes teus, per exemple, ballin...
Doncs pues mira, ens està sonant. Tu també podies participar a la taula de dansa.
Jo, a mi no em surt bé cap de les vostres, o sigui que seria molt divertit veure'm.
Ens ho apuntem. Sí. Ens ho apuntem.
Amb el temps, per què no?
Sí.
Per tant, el tema és posar de relleu, demostrar la dansa que existeix a Sant Cugat. Teniu més o menys idea de quants habitants... Quants Sant Cugatencs
hauríem de fer un cens d'això, sí. Però estaria bé.
Estaria una altra
ballen
idea. Una altra idea.
A Sant Cugat?
Molta gent.
És que si pensem... Nosaltres també fem extraescolars, com l'Esbar, i que ja no només pensem en la nostra escola, és que ja anem fora i va sumant d'una escola de l'altra i som molts, també.
Crec que gairebé tots heu tingut una part d'aprenents... d'aprenents de dansa de les vostres disciplines heu fet competició heu tingut la vostra trajectòria en solitari o independent i després heu tornat a la docència és indispensable per poder mantenir-se a la dansa la docència?
En el cas de la dansa clàssica, la dansa contemporània, sí. A la docència o fent de cambrer o multitasking.
Sí, perquè de cambrer és la segona feina necessària, no?
Em refereixo que viure de la dansa com a professional a Catalunya o a Espanya en general, dansa clàssica i contemporània, no sé els altres estils, si esteu d'acord o no, és molt difícil. O sigui, jo comparo amb la resta d'Europa que... Tu te'n vas a França, te'n vas a Alemanya, hi ha teatres a totes les petites ciutats, amb les seves companyies, amb les teves nòmines, amb els teus contractes d'un any, de dos anys, amb les teves baixes per maternitat, que després pots tornar, o sigui, coses que aquí són impensables. O sigui, tenir un contracte aquí, poder viure només de ballarí professional, amb tres companyies, Companyia Nacional de Danza, Ballet Nacional d'Espanya en el meu sector, dificilíssim o que et truquin per projectes però clar, per projectes és com els actors no? Ara em truquen estic 3 mesos en una producció i després et busques la vida llavors sí. Clar, la docència jo crec que per molts, i tampoc és fàcil perquè no tots els bons ballarins saben ser bons pedagogs que això és un altre tema, que un altre meló que podria...
Aquí has obert el ser ballarina i ser mare, per exemple, i un altre que és aquest. Per tant, però tu tenies clar que volies acabar sent professora?
No sé si directora. A mi la docència sempre m'ha agradat, Sí. A més, vaig començar de molt jove, amb la Laura, que sort d'ella, que em va ensenyar moltíssim. O sigui, és la meva mestra com a ballarina professional i com a pedagoga, també. Però, clar, potser m'hagués agradat allargar una mica més la meva vida professional. Jo compaginava les dues coses a la vegada, però potser m'hagués agradat estar més anys trepitjant escenari, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, venen els fills, clar, són moltes coses.
És complicadíssim.
És molt complicat, molt. I tot i que, i a més, avui en dia la vida professional d'un ballarí s'allarga molt més, com els futbolistes, que abans, almenys amb el clàssic i el contemporani, 30 anys ja t'havies de retirar. Avui en dia no, doncs perquè es treballa d'una altra manera, el cos... Si es treballa més des del cap, no tant des del cos.
No et fas tant
no?
de mal.
Bueno, pots allargar més la teva vida física, crec jo, no?
Sí, i tant.
És diferent. Bueno, amb els futbolistes també passa. O sigui, és un exemple que tothom coneix i hi ha més coneixements, jo crec, i per això pots allargar la teva vida professional. Però, bueno, és el que diem, hi ha moltes traves. I sobretot econòmiques, clar.
Ja.
El motor.
I el món del hip-hop?
En el món del hip-hop també és complicat, també. Hi ha gent que guanya molts calés i es guanya la vida molt bé durant uns anys perquè són molt coneguts i perquè formen part de, pues mira, una esballarí de la Lola Índigo i després es fa un nom i quan el cuquen, cobra molts calés per fer una classe perquè ja té un nom, però després la resta és complicat. Normalment la gent té que compaginar amb unes altres feines perquè només d'això és complicat. I després jo volia remarcar que no és només donar una classe, és que tu a casa teva tens que muntar una coreografia, és que la gent es pensa que tu vas a donar una classe i no has fet res més. Tu tens que treballar molt fora d'aquesta classe i amb molts sectors, amb tu mateix, per trobar-te bé, has de fer un esforç físic, fer un esforç també de fer una coreografia, de pensar, de moltes coses. Estàs amb un grup de 20 nens que són tots diferents, també tens un grup de pares darrere que sempre tens que xerrar amb ells, et pregunten què està fent, com està, i és a dir, no és només donar una classe amb passos de ball, és moltes coses. Una classe de ball aporta moltes coses.
Montse, en el món del country no sé si hi ha competicions, companyies...
Bueno, és diferent. És una altra història. És totalment diferent.
Sí que és veritat, t'has viscut per les dues parts?
Sí, en el tema del jazz també, com la Sònia, saps que aquí hi ha poques companyies, pocs teatres, a Madrid n'hi ha bastant més, i poder viure dels musicals és molt complicat aquí a Catalunya, la veritat. Però bueno, deixant això a banda... El tema country és diferent perquè nens no en fan, joves poquets, per desgràcia. Us he de dir que a Itàlia i a França està ple de gent de 20 anys que balla country i és un lujazo. He dit una castellanada, però és que és un lujazo veure'ls ballar. Aquí és diferent. Aquí la gran majoria és de 30 cap amunt. I el que sí que em fa molta gràcia d'això de la feina és que jo també dono classes en un local de country i llavors quan molta gent, alumnes que tinc en el local em diuen, i tu de què treballes? O sigui, ells es pensen que jo vaig al local
com
a
un
fer
extra.
Tal dia a fer la classe com a extra, però que la meva feina és una altra, no? Dic, no, jo dono classes de country tots els dies en altres llocs i també dono classes de ball per gent gran aquí també, aquí a Sant Cugat, un altre estil, però em fa gràcia perquè no associen que pugui ser una feina les classes de country, no? Dius, i quina feina faig? Pues aquesta, faig classes, que com diu la Eva, te les has de preparar, te les has de pensar, has de buscar les músiques, has de mirar, en el meu cas també he de crear coreografies per aquí, per l'estranger, bueno, que són unes hores com qualsevol mestre. Vull dir, qualsevol mestre de qualsevol cosa s'ha de preparar una classe.
Com qualsevol feina, que a vegades sí, sempre sí, diu, no, que maco. I dius, sí, que maco, però sí, és una feina, que a vegades també et costa. I sí, no,
vas estar treballant el que t'agrada.
Sí, això sí, sí, això sí que tenim, que podem, no? Sí, dir que sí, tenim la sort, però clar...
Sí, sí. Dani, en el cas de la dansa, de balls de saló i de salsa...
Sí, bueno, són mons diferents, eh? Jo crec que el tema de l'esport i el tema del ball esportiu, jo crec que el tema de les beques, per exemple, hi ha ciutats que segueixen becant esportistes. Això, sí, sí, passa a nivell de ball esportiu. I el que passa que penso que les formacions molt cares pel cost que després tens. I amb el tema de la salsa bachata és diferent, perquè és un món molt més social, entra el món de la nit, entra el món de la discoteca, entra el món de que hi ha discoteques que posen durant tota la nit salsa, durant tota la nit bachata, estan a rebentar ara mateix. La bachata està en un moment que és...
Àlgid, sí.
Sí, sí, molt àlgid.
I llavors es contracten per mostrar com ballar o
depèn,
per ensenyar?
Depèn, si vas com a professor pots anar i, clar, doncs dones la teva classe, et contracten per fer la teva classe, o pots anar com a artista convidant també, que també et conviden a festes per anar com a artista, o organitzar els events. Vull dir, al final també depèn de lo que vagis fent.
I en el món de la dansa tradicional catalana?
Doncs...
Hi ha companyies professionals? Existeixen?
La Factoria Mascaró?
Sí.
Una que jo conegui?
Sí.
Sí,
sí, Factoria Mascaró és com la que més coneixem. Pues molt, 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 molt complicat. I sí que, per exemple, tinc amics i companys que estan intentant com professionalitzar-se, però vulguis o no, han d'anar també com cap a altres disciplines de dansa per
acabar de completar,
sí.
No? El...
Sí, és... Tindre el títol. O...
Sí, és com sí. Que no és suficient.
Doncs us he avisat que passaria el temps volant, que no ens adonaríem, i serien les 10 del matí, i efectivament han arribat les 10 del matí d'avui divendres. Dani Curto, director de Sant Cugat Dance Academy, Eva Peñuela, també codirectora de l'Escola de Sant Cugat, Montse Moscardó, del grup Country Sant Cugat.
Ara Cugat sí. Country.
Cugat Country, ai. Ho tinc mal apuntat i ja... Laura Navarro, vicepresidenta de l'Esbart i també mestra de dansa, i Sònia Romà, directora del Centre de Dansa Laura Esteve. Moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat, per participar en aquesta taula tan interessant, que per explicar aquest petit que comença a caminar per Sant Cugat, que és la taula de dansa, que porta molta història aquí a Sant Cugat, i molta sort, ja tinc ganes de veure aquesta fusió entre disciplines i veure's com a creadors mesclant alumnes aquí a Sant Cugat ballant al carrer. Moltes gràcies, i als oients els recordem que aquesta tertúlia es pot escoltar també a les 3 del migdia aquí al 91.5 freqüència modulada i en format podcast a www.cugat.cat. Donem les gràcies a l'Oriol Cromina a les vies de so, i divendres vinent més tertúlia cultural aquí a Ràdio Sant Cugat. Jo de tu no m'ho perdria. Bona setmana.
Gràcies.
Mejor quedarse.